Pessics de Llengua. Un programa amè i divertit per aprendre i descobrir el català. Amb Teresa Rull.
Benvinguts una setmana més a aquest espai radiofònic que vol ajudar l'audiència a millorar l'ús del català. Avui parlarem de traduir o no els noms, és a dir, si en català cal traduir un nom que prové d'una altra llengua. Abans de començar, permeteu-me que us digui que hem extret aquesta informació d'un article que va escriure la Núria Puyuelo i que més o menys el reproduïm per aclarir dubtes en aquest camp. La veritat és que pot sobtar una mica el fet de traduir o no els noms, perquè ho veiem resolt de diferents maneres. Intentaré aclarir-ho una miqueta més. Per exemple, ja fa un temps que la princesa d'Astúries, Letícia Ortiz Rocasolano, és la reina Letícia. A hores d'ara, ja poques vegades es recordarà el seu nom de soltera que escrivíem amb Z, una Z que a nosaltres, almenys als catalans, se'ns fa una mica estranya. Què hauríem de fer, doncs? Catalanitzar o no els noms? Segons la tradició, els reis i les reines i els prínceps i les princeses se'ls catalanitza el nom. És a dir, en el cas de la reina, Letícia, perdó, el nom perd la Z en favor de la C i, a més, incorpora l'accent perquè en català Letícia és una paraula esdrújola. En molt pocs casos es catalanitzen els noms de persona, que quedi clar, perquè com a norma general es manté la forma original. Per tant, els antropònims s'han d'escriure en la llengua originària. Haurem d'escriure Pablo Picasso, Barack Obama, François Hollande, i només en comptades ocasions es canvia la forma. Anem a veure quines són, doncs, aquestes comptades ocasions. A banda del nom dels reis, direm la reina Isabel II d'Anglaterra, el rei Felip VI, i de les dinasties, la dinastia dels Borbó, Habsburg, Savoia, es tradueixen al català els noms dels papes, i direm el papa Joan Pau II, el papa Benet XVI, el papa Francesc I. També es tradueixen els sants, Sant Ignasi, Sant Anna, Sant Francesc d'Assís, els patriarques eclesiàstics Aleix II, Ciril I i els noms de personatges històrics, siguin reals o literaris, i també els personatges mitològics. Així s'escriuen catalanitzats noms com Alexandre el Gran, Juli César, Aristòtil, Galileu, Sant Joan de la Creu, Miquel Àngel, Maquiavel, o el Quixot, la Ventafocs o la Blanca Neu. D'altra banda, també s'adapten al català els antropònims que provenen d'alfabets no llatins, però en aquests casos normalment el que fem és transcriure el nom i adaptar-lo a la fonètica catalana. Seria el cas, per exemple, d'Anton Chekhov, Dostoyevsky, que els escrivim a mi llatina, Mikhail Gorbachev, a Mikhail, per exemple, hi posem la dièresi a la i perquè trenquem el diftong, Deng Xiaoping, entre molts d'altres. Uns altres noms que plantegen problemes són els dels càrrecs o tractaments protocolaris. Pel que fa als càrrecs, es tradueixen si el significat del mot d'origen i la forma catalana és el mateix. Què vol dir amb això? Doncs, per exemple, podrem catalanitzar ministre, alcalde o president, perquè aquestes mateixes paraules tenen el mateix significat que tindrien, per exemple, en castellà, ministro, alcalde o presidente. I com a excepcions no es tradueixen els noms de reis que no tenen forma catalana, com ara seria el Hakon de Noruega, que ells escriuen amb H dues As, K o N, ni els noms de les parelles dels descendents reials si no provenen de famílies reials. Aquest seria el cas d'Iñaki Urdangarín, que no el traduirem perquè, malgrat que està casat amb la princesa Cristina, no prové de família reial. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Recordeu, doncs, que en la majoria de casos no hem de traduir els noms d'una llengua a una altra. Hem de mantenir la forma original, llevat d'aquests pocs casos que us he comentat. Ens retrobarem la setmana vinent. Molt bona setmana a tothom.